Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui ens visita un artista visual que, des que es va llicenciar en Belles Arts, ha exposat el seu treball internacionalment a ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam o París. La santcugatenca Tatiana Blanquer plasma en les seves obres una estreta connexió amb la natura que avui descobrirem. Tatiana, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Sí?
Sí, sí.
Això de portar aquests colors així tan llampants que criden tant l'atenció... Avui vens de colors groguencs, combinat amb una mica de negre.
Doncs jo sóc una apassionada del color, sobretot amb la roba. Amb la pintura també m'agrada, però potser sóc més sòbria. Però sí, sempre m'ha agradat el color, dona molta força, dona alegria, dona... No sé, em dona bon rotllo.
Sobretot a l'hivern, no?
Quan és sí, tan, tot sobretot a l'hivern, sí. La veritat és que sóc bastant de vestir amb color tant a l'hivern com a l'estiu. El que passa és que a l'hivern es nota més, perquè la gent va més fosca.
És veritat. Tatiana, quan comença la teva relació amb l'art?
Buf, la meva relació comença ja de molt petita, als 14, 12, fins i tot de més menuda. Sempre m'ha encantat pintar, sempre m'ha encantat dibuixar, i la veritat és que la meva assignatura top era la plàstica. O sigui, que jo crec que de tota la vida, que ho porto al meu ADN.
Tu expliques que vas créixer en una família artística relacionada amb la moda, la fotografia i el disseny.
Sí, artística, però sobretot a nivell creatiu, des de la vessant d'empresa. Perquè a casa meva eren empresaris, el meu avi era sastre, ell va portar el prêt-à-porter dels Estats Units a Europa... La meva àvia, per part de pare, era fotògrafa, la primera dona fotògrafa en posar una botiga de fotografia a la Barceloneta. Mm-hmm. Llavors, sí, és aquesta vessant, però a nivell d'arts plàstiques no tenim a ningú. Jo crec que hem anat tocant
tots els
pals, sí. Sí, sí.
Però, i llavors, com és que et decideixes tu per la pintura i l'art?
Doncs no ho sé. A mi sempre m'havia tirat molt tota la part creativa, feia moltes manualitats, estava molt ficada a casa fent maquetes, i sempre m'havia agradat molt dibuixar, i el meu avi m'engrescava molt. Sempre em deia, tu dibuixa, firma i posa la data. Sempre m'ho deia. Jo suposo que, bueno, no sé, vaig decantar-me per aquí. No sé, jo me'n recordo que veia pintura de l'impressionisme i del postimpressionisme i és que em flipava, molt colorista. Tot l'expressionisme alemany, tot el postimpressionisme, m'encantava. O sigui, era una cosa que realment frisava quan ho veia. I llavors vaig començar a copiar. A copiar doncs, el Van Gogh, el Monet, el Manet... Després ja més el Max Ernst, més Otto Dix, tot el més a l'expressionisme alemany. I d'aquí doncs, em vaig decantar cap a la pintura perquè la dansa també m'agradava molt.
Ah, sí?
Sí.
Però es va quedar amb un raconet?
La dansa es va quedar amb un raconet perquè jo va haver-hi un any que vaig dir em dedicaré a la dansa. Però aleshores vaig veure que jo tenia molt bona voluntat, molt bona actitud, però a nivell de dansa clàssica era un desastre. I me'n vaig adonar que això que no podia ser, que hauria d'haver tingut una base de clàssic molt més bèstia per entrar a l'Institut del Teatre. Vaig dedicar-me un any de ple a ballar i, bueno, al final vaig dir, no, toca veus a terra, el teu és la pintura. I em vaig decidir ja per fer Belles Arts.
Mm-hmm. Per tant, la teva vocació podríem dir que ha estat des de ben petita, de sempre. Professionalment no t'has plantejat altres opcions?
Sí, i tant. Bueno, aviam, no m'ho vaig plantejar. Em van com ajudar, em van empènyer cap a la formació professional. Jo vaig estudiar en una escola alemana i llavors el que aquí era l'FP, doncs jo ho vaig fer, però en alemany. I ho vaig fer una mica obligada per la vessant més de la part econòmica d'empresa de casa, no? Mm. Vaig acabar fent l'administratiu alemany, després vaig fer l'FP, que s'havia de convalidar perquè no estàvem a la Comunitat Econòmica Europea. Després vaig fer el COU per poder fer l'accés a la universitat. O sigui, vaig estudiar molts anys, molts. I llavors, bueno, he de dir, a favor d'això,
sí,
que tot el que no t'ensenyen a Belles Arts, que és tota la part econòmica, potser més de màrqueting, tot això m'ho va donar amb pinzellades, eh? Tampoc no a nivell així molt profund, m'ho va donar l'administratiu alemany i l'FP. Perquè tu entres a Belles Arts i tot és molt maco, però ningú t'ensenya que t'has d'aprendre a vendre.
Clar. Com recordes la Tatiana més petita? La Tatiana que anava a escola, la Tatiana que estava a casa amb la família?
Un cul inquiet. Jo sempre tenia ganes de fer coses, no m'avorria mai i sempre buscava més del que tenia per fer. Així ho recordo. I molt riallera, i de sempre buscar la part positiva de les coses. I no sé, d'intentar ser sempre feliç, no? Això no vol dir que tingués les meves neures, eh? I els meus moments obscurs, això segur. Però jo recordo sempre haver intentat ser, i segueixo amb aquesta filosofia, una persona intentar ser, no sé si feliç és la paraula, però de quedar-me amb les coses bones i positives de...
Optimista.
Sí. Optimista. Amb pals, eh? La vida també m'ha donat els meus pals, vull dir, no són tot flors i violes, eh? Però em quedo amb el bo, no m'interessa el dolent.
I bon estudiant?
No. Mitjana, normal, aprovava. No, però bona no. No.
Les teves obres tenen, dèiem abans, un denominador comú, aquesta interrelació amb la natura. Per què aquesta connexió?
Doncs mira, no ho sé, jo sempre he sigut una mica contestatària i me'n recordo que de ben menuda sempre em deien has de dibuixar paisatge, has de fer paisatge. I em vaig rebotar molt amb això. I a mi m'ha agradat sempre molt l'arquitectura. O sigui, sempre el tema de construcció a tots nivells m'ha interessat. Aleshores vaig estar molts anys fent arquitectures, però arquitectures nues. A mi no m'interessava el mobiliari ni l'objecte en si, m'interessava l'arquitectura com a tal, la construcció. Sí que és cert que puntualment vaig estar uns anys treballant amb les petites coses de la vida, tipus les copes, tipus les cadires, però aquí jo crec que hi havia altres interessos, no? Com la cadira em va venir molt per la vessant més de disseny de casa, que tenien una empresa d'objectes i d'il·luminació. I tot era molt disseny, disseny, disseny. I jo em passava el dia sentada amb una cadira, treballant, fent allà les pràctiques i treballant per poder pagar-me la hipoteca. Aleshores em vaig començar a plantejar la cadira i llavors em vaig obsessionar amb la cadira i quin sentit tenia la cadira i la importància de la cadira. Clar, tantes hores sentada amb una cadira, llavors vaig estar molts anys dibuixant cadires i objectes així més de disseny. Després ho vaig deixar i em vaig quedar amb la part del que era l'arquitectura pura i dura. I d'aquí vaig començar a mirar per la finestra i em vaig adonar que el que m'interessava era el que hi havia fora i no dins. I llavors, com que el que jo veia per la finestra eren arbres, doncs vaig començar a obsessionar-me pels arbres, i no només tant això, sinó també amb un viatge que vaig fer a Argentina, a la Patagònia. I em vaig adonar de la immensitat de la natura, no? I de com la natura podia i sabia conviure, i de quants problemes teníem a nivell social nosaltres. I llavors vaig dir, buf, quin pal, no? Quin pal la gent, quin pal a nivell d'aprofundir-hi, eh? I vaig dir, hòstia, que fàcil, no?, la natura, que... i que bonica, i que tranquil·la. I a mi sempre com que sempre m'ha interessat trobar una part interior, aquesta pau, a nivell de la meva vida quotidiana, me la donava la natura. I vaig anar a petallar, i em vaig quedar amb els arbres, i dels arbres, doncs allà vaig començar a fer... Bueno, vaig començar a escriure tot un diàleg, no? Una filosofia de treball. I d'allà comença una mica a interessar-me molt aquesta relació natura-ésser humà. I d'això, doncs, fins ara.
I què és el que veus des de la finestra de casa?
Veig arbres. Veig bosc. I veig arbres i, sobretot, veig pins, molts pins. I els pins blancs del Mediterrani, no? Que són aquests pins de tronc llarg i que hem reforestat tota la costa del Mediterrani, no? Que són pins que creixen relativament ràpid i són els que hem utilitzat quan s'han cremat els nostres boscos, no? I no sé, em vaig obcecar una mica amb aquest tipus d'arbre, però sobretot no tant amb el pi en si, sinó amb el que significava l'arbre, no? com a l'inici de tot, no? I no només a l'arbre, sinó al sotabosc i les males herbes i les pedres, no? Tot allò que acabava sent contenidors de memòria del planeta. Uh-huh. Llavors, tot això ho vaig voler anar traslladant al meu territori, no? D'aquí, doncs, la sèrie Most, que parla de la matèria orgànica del sol. La T la vaig posar jo, perquè Most és una nomenclatura que existeix a nivell científic, no? Que doncs, vol dir pedres. I la T la vaig posar jo de transformada. Transformada per què? Perquè jo recuperava obra, la retallava, l'ensemblava aleatòriament sobre formes que per mi eren orgàniques, que per mi simulaven les meves pedres, que eren els meus contenidors de memòria de la meva trajectòria, tal com ho són les pedres de la memòria del planeta. No? Uh-huh. Perquè les pedres, tot allò que van trepitjant i van agafant, és on realment veiem que es va creant la memòria del planeta. La pedra és la matèria orgànica més indestructible. Aguanta l'aigua, aguanta el vent, aguanta el foc, aguanta tot, la pluja, tot.
Ja ho diuen, ets més dur que una pedra.
Pues eso. I llavors d'aquí també les pedres pues, em van començar a donar aquesta vidilla, no? Llavors ara estic com en un circuit de pedra, arbre, males herbes, i d'aquí he arribat a el que estic fent ara, que són la col·lecció de les interferències, no? Que està aquesta sobreposició de teles recuperades o no de la meva obra i jugo una mica a buscar allò que no veiem i allò que hi és, el que és real i el que no és real, lo artificial i lo natural, i tot això ho faig a través d'interferències, no?
Em deies abans, des dels 4 anys, que sóc a Sant Cugat.
Sí.
Què et dona Sant Cugat que no t'hagi donat una altra ciutat?
Bueno, suposo que em dona el que em van oferir els meus pares quan van voler i van decidir venir a viure aquí. I després que jo hi he estat molt a gust i m'he tornat més de zona verda que no pas d'urbanita. No vol dir que no m'agradi, m'encanta Barcelona, m'encanta viatjar pel món i m'encanten les ciutats, però per viure m'agrada veure natura. Mm-hmm. Em dona molta pau.
Ja que hem parlat dels colors, si et diguessin, has de pintar Sant Cugat, de quin color?
Vers. Vers, tonalitat de vers infinites. Sí, vers, atronjats, ocres, teules, sí, corromolsa, color caquis, no sé, infinitat de vers. Sí.
Mm. Has estat crítica d'art?
Sí.
Durant 4 anys?
4 anys.
Abans parlar a la premsa local. Com has portat la crítica que hagin fet sobre la teva obra?
Bé, perquè jo m'ho prenc tot molt a nivell constructiu. A vegades fa mal, però bueno, a vegades diuen que la veritat fa mal, no? Doncs potser llavors el que has de fer és pensar en el que t'estan dient. No t'agrada, a ningú li agrada que li diguin les coses dolentes, no? Però crec que és positiu, la veritat.
Has fet, i em sembla que continues fent, no?, formació creativa per a empreses?
Sí, no en faig tanta perquè tampoc, la veritat, no me la demanen. Quan el Covid va baixar molt tota aquesta sèrie d'events que fan les empreses, eh? Tampoc no és un tema que jo m'ho treballi gaire. I mira que va molt bé, perquè econòmicament és molt positiu.
És una ajuda.
Sí, tant, i tant.
Però en què consisteix i quina és la finalitat d'aquestes formacions creatives per a les empreses, perquè la gent ho entengui?
Sí, la motivació creativa en una empresa, bàsicament t'has d'adaptar a el que ells busquen, als objectius que ells et demanen, perquè tu has de ser un plus a el que ells ofereixen als seus empleats. Jo allà no vaig a fer res que ells no vulguin que faci. El que sí que és cert és que jo adapto el producte a el que ells m'especifiquen. Per exemple, que em diuen, volem parlar de diversitat, de qualitat, dels valors de l'empresa. Doncs jo agafo totes aquestes paraules que per ells són importants i intento moltes vegades treballar sobre producte que ells utilitzen i el transformo en el suport per tot allò que hem de treballar. Bàsicament és això. Tampoc no t'ho explicaré tot, perquè, clar, és la meva cuineta personal, però...
Els secrets, no.
Sí, però sí que és cert que el resultat final és molt interessant i sempre ha sigut molt ben acceptat, eh? Fins i tot sense haver-los donat gaires pinzellades de lo que volia fer.
De les teves experiències internacionals, aquelles que comentàvem al principi, quina t'ha deixat més empremta?
amb quan experiència internacional així molt positiva, potser la internacional no ha sigut la que més m'ha donat empaque, no sé com es diu en català, pues, consistència a la meva carrera, trajectòria professional, però sí que recordo pues, Nova York, no? Nova York, i parlo de fa molts i molts anys, però també ara he estat últimament a Miami. Allà també vaig fer un event que va ser molt positiu i ara estic intentant entrar al mercat americà perquè penso que bueno, és un bon mercat. Però a nivell així potent ha sigut potser el projecte que vaig fer quan el Covid de Metamorfosi, que era un projecte que vaig fer, un projecte solidari amb els xefs més importants de Catalunya. I després un altre projecte que he fet amb la Fundació Cristina Inea Sant Sebastián. Aquest projecte també ha sigut molt interessant i a mi m'ha donat l'opció de poder deixar-me anar en quant a espai, no? Perquè les galeries doncs, sempre és un espai més acotat, les fires també, en canvi una fundació té uns espais brutals, no? I allà pots fer instal·lació i pots fer tot allò que no és estrictament més comercial, i ho poso entre cometes, que es presenta o que es pot presentar en una galeria.
I de tots aquests treballs, dels projectes que has tingut, algun que t'hagi fet sentir especialment orgullosa, tant pel procés com pel resultat?
I jo et diria que, per exemple, el dels xefs, perquè és un projecte que no s'ha tancat 5 anys després. Segueixo treballant-hi, fins i tot ara tinc un... De cara a l'octubre es presenta el projecte ja a Madrid, a Matadero, que és un espai molt potent d'allà, i en relació amb empreses. Vull dir que és que a mi el món de l'empresa m'agrada. Vull dir, jo tot allò que puguis descontextualitzar de la meva professió m'interessa. Tot allò que tu puguis traslladar de lo que és les arts visuals al món de l'empresa m'interessa. Per què? Perquè és una manera de també poder arribar al públic d'una manera potser més directa, no? No tan elitista, perquè ens agradi o no, el món de l'art segueix sent elitista, no? En quant a gustos, no? Igual que la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? També és un punt elitista, perquè no pot accedir-hi tothom, no? Pues, a mi el que m'agrada és que tot això pugui arribar a la gent, ho pugui provar i ho pugui tastar i ho pugui veure tothom, no? Llavors, una manera molt bona és pues, l'empresa.
Mm. Què fa la Tatiana Blanquer quan no crea?
Ui, doncs, la veritat, m'encanta la decoració, m'encanta la jardineria, m'encanta llegir, m'encanta la novel·la negra. Moltes coses, m'encanta el cine, m'encanta anar a veure exposicions, m'agrada passejar pel bosc, m'agrada l'esport molt, m'agrada molt.
Practiques?
He practicat molt, ara bueno, és que estic una mica així de baixa, però sí, sempre que puc. M'agrada molt, molt. Ara el que faig és marxar. Ara vaig participar a la mitja de Sant Cugat, que vaig fer 5 quilòmetres, vaig arribar la tercera per la cua. O sigui, corro superlent, perquè no puc fer impacte, però m'encanta fer marxar, així, nòrdica.
Però vas participar no només com a corredora.
No, vaig fer la samarreta.
A la mitja.
Sí, vaig fer la samarreta.
Vas fer el disseny de la samarreta. Com va sorgir aquesta col·laboració amb el Club Muntanyenc?
Doncs pues em van trucar des de Cultura i em van posar en contacte amb ells. I, clar, jo volia fer una samarreta de la bomba. Però, bueno, t'havies d'acotar una mica el que ells et demanaven. I vam fer una cosa molt senzilla, però penso que va quedar prou xula, la veritat.
Mm. Digue'ns quins plans tens per al futur.
Buf, moltes coses. Ara tinc una exposició a Madrid. D'aquí poquet faré alguna cosa també a Barcelona. He d'acabar de concretar dades i de més. Després tinc una fira a Viena. De cara a l'octubre tinc aquest projecte tan xulo que espero, ja us en parlaré d'ell, que es duia a terme a l'octubre a Madrid, i llavors ja començar a planificar de cara a l'any vinent, al 2026, que ja tinc una exposició tancada a Sigüenza, perquè la veritat és que jo venc molt al reste d'Espanya. Aquí a Catalunya no tant. Jo, a mi em coneixen molt més, per exemple, a Madrid, em coneixen, tinc el meu públic, i es ven bé allà, la veritat.
Mm-hmm. Hem parlat d'optimisme.
Sí.
M'agradaria saber si tens alguna fòbia.
Alguna fòbia? Ho diu la gent que ho dia. I no entenc les desavenances perquè sí. T'estic parlant de política, per exemple. M'encanta la política, però no m'encanta la política actual. M'encanten els debats, però no els actuals. Perquè debatir és escoltar i acceptar que pugui haver-hi una opinió diferent. I les imposicions no les suporto. No m'agrada el conflicte. Evito el conflicte, 100%.
Pues estem en un moment bastant delicat, eh?
Bueno, és saber trampejar-lo, no? I jo escolto i accepto i respecto, però que m'imposin no m'agrada. Per tant, quan algú vol imposar, me'n vaig. I ja està.
Com veus la Tatiana del futur, d'aquí 10, 15...
Doncs jo m'imagino sempre treballant. No puc visualitzar res més que no sigui treballar i estar en projectes. I espero poder estar allà on vull, amb les galeries que m'interessen, i si puc estar en algun museu, m'encantaria. Però sobretot projectes, molts projectes. M'interessen els reptes. No m'agrada no saber què fer. Bueno, de fet, és que no em passa mai. Sempre estic ficada en projectes.
Tatiana Blanquer, ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu per descobrir aquesta relació que dèiem abans, no?, que té el teu treball amb el món de la natura i la nostra realitat.
Doncs sí, i espero que sempre tingueu interès per l'art.
Gràcies.
A vosaltres.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Una empresa de Sabadell ha estat nominada Empresa de l'Any. És un distintiu que entrega anualment al periòdico amb la col·laboració del Banc Sabadell i, com a novetat, enguany s'ha decidit per votació popular. Es tracta de Quidà, una empresa dedicada a l'atenció domiciliària. Anem fins al centre de Sabadell on té la seu i on també tenim a la nostra companya Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i per conèixer una mica més a fons què fa aquesta empresa de Sabadell, Quidà, doncs avui parlarem amb el seu CEO, Oriol Fuertes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Primer de tot, què us va impulsar a crear una empresa en aquest sector?
Sí. Bé, moltes gràcies per l'oportunitat. Nosaltres, com a empresa d'impacte social, vam escollir fa 7 anys, quan vam néixer a Sabadell, que volíem cuidar a la gent gran a domicili. No tenen per què ser grans, poden ser grans, o també persones amb certa dependència o persones amb capacitats diferents funcionals, no? Llavors, estem atenent a dia d'avui més de 6.500 persones cada dia i ho fem a tot el territori nacional a nivell espanyol i en particular a tot Catalunya també i, òbviament, a tota la ciutat de Sabadell, on cuidem a més de 250 persones cada dia.
Quins són els principals perfils amb què us trobeu?
Sí, tenim diferents tipus de perfils, des de més fràgils a menys. Un servei que fem molt és un acompanyament social, és a dir, una persona que està sola força hores del dia, que vol reconnectar amb la comunitat, que vol fer activitats, anar al mercat, anar a passejar, etc., i que no té perquè està molt, molt greu. Simplement el que volem, no?, com a fills o filles, i la pròpia persona, òbviament, doncs és estar connectada, no?, amb la societat i fer pues aquest servei més d'acompanyament, 2-3 hores al dia, 2 hores a la setmana, és a dir, poca complexa, no? I altres serveis són més difícils, doncs una persona o un matrimoni que viuen a casa i que necessiten un suport doncs, de 5 hores al dia o 8 hores al dia o fins i tot 24 hores al dia. El que vull dir amb això és que és molt un servei que va des d'una hora a la setmana, per dir alguna cosa, fins a 24 hores al dia. Per tant, des de gent que té més dificultats fins a gent que en té menys i que comença un procés de dependència i que l'hem d'acompanyar.
Quin perfil predomina?
El que més predomina són recuperacions i rehabilitacions després d'un ictus, una pròtesi de cadera o de genoll, per un costat, i per l'altre costat, doncs, perfils molt d'acompanyament social, és a dir, el que comentàvem ara, no? Persones que volem reduir el seu aïllament, volem que estiguin connectades a la comunitat i fem activitats, doncs, amb elles, amb la persona, doncs, 2-3 hores al dia. I, per últim, el tercer és la persona que té més complexitat i que requereix d'un interinatge, no?, de 24 hores al dia d'atenció i que, per tant, hi hagi una persona que està durant el dia al domicili i a la nit, doncs, dormint en el propi domicili.
Comentaves ara que aquí a Sabadell hi havia unes 200 persones, però que al final també abarqueu molts més municipis.
Sí, i tant.
Això ara, no?, que l'atenció domiciliària cada vegada doncs, està més normalitzada, no?, i integrada en diferents centres. Però fa 7 anys enrere, quan vau començar, com estava la situació?
Bé, clar, quan vam començar aquí a Sabadell, hi havia menys cultura d'atenció a domicili, potser hi havia més cultura d'atenció en altres espais, centres de dia, residències, etc. Però a poc ha anat guanyant espai aquesta voluntat de la persona de quedar-se a casa sempre que sigui possible, i ara mateix el 95% de la gent és el que vol, viure sempre que pugui en el domicili, que és on se senten més a gust. Òbviament va canviar molt amb el Covid, i el 2020, quan es va produir tota la primera onada del Covid, vam veure un increment molt gran de persones que volien viure al domicili i que necessitaven un suport, no? I això ha quedat i ha arrelat en les persones pues en aquest moment, a partir del 20 fins ara.
I això, doncs, una mica com us ha afectat, no?, a vosaltres? Vull dir, com us heu hagut d'anar adaptant, sobretot amb aquest punt d'inflexió que va suposar la pandèmia? No sé si en aquell moment doncs, disposàveu dels recursos o del personal suficient per fer front, no?, amb aquest pic.
Sí, clar, quan vaig començar aquí, érem 2 persones a l'oficina, en un coworking, en un espai compartit a Sabadell, i ara som 230 persones a l'oficina. Treballadores socials, terapeutes ocupacionals, infermeres, educadores socials, fisioterapeutes... És a dir, òbviament hem hagut d'anar creixent per mantenir la qualitat molt alta, no? Llavors jo crec que hi ha hagut una cosa que, tot i anar creixent molt, sempre s'ha mantingut, no? Que és que cada família, cada cas, ha estat, diguem-ne, cuidat per una treballadora social o terapeuta, el que nosaltres diem una referent social, que és la persona que entén el cas a l'inici, selecciona el cuidador juntament amb la família i fa tot l'acompanyament continuat durant el servei, no? I això no ha canviat. Per tant, el que sí que ha canviat és que hem anat incorporant persones a l'oficina perquè ha anat creixent, Kiva, però en cap cas doncs, aquest principi de que una persona o una família té sempre una referent social que és qui l'acompanya en tot el procés.
Com a CEO, amb quin repte estàs trobant, no?, amb tot aquest procés que ens comentaves? Vull dir, al final teniu una organització molt establerta, no?, ara, i ja teniu molts usuaris, però no sé quins són els principals reptes que destacaries.
Bueno, és una pregunta que ens donaria per tota la tarda, però em quedo amb 3 reptes principals, no? El primer és que en 7 anys, passar d'una organització que érem 2 persones a més de 230 a l'oficina i d'una auxiliar, no?, a més de 1.750, és a dir, auxiliars són les persones que realitzen el servei de la cura, és un repte molt, molt gran, no? I, per tant, ser conscient que has d'incorporar talent, no?, i crear una cultura organitzativa que primi la qualitat i que sigui conscient que cada dia hem de ser millors, no? Això és un gran repte. El segon gran repte és com utilitzes la tecnologia per ajudar-te, no? Tradicionalment, en aquest sector, les empreses que existeixen des de fa molts anys han utilitzat poc la tecnologia. Hi ha hagut molt paper i boli, no? O paper i llapis, no? Mm-hmm. Per controlar els horaris, per tenir el dia de les nòmines... Que hem de pensar que són molts canvis cada dia, no? Molts nous serveis, etc. Llavors hem utilitzat moltíssim la tecnologia. Tenim 25 persones que només desenvolupen tecnologia dintre de Kiva per poder oferir molt bona qualitat i de manera efectiva i eficient. Aquest ha estat el segon. I el tercer és l'accés a recursos. Nosaltres vam finançar la companyia, bueno, vaig finançar jo individualment a l'inici, mm-hmm. i llavors des de l'inici vam comptar amb el suport, doncs, en aquest cas del Banc Sabadell i de CaixaBank com a principals entitats que ens han donat suport, així com fons d'inversió d'impacte social, no? Que bàsicament inverteixen en salut i en educació i que aposten, doncs, per crear una empresa d'impacte social, B Corp, com nosaltres, no? per realment, doncs, canviar el món a millor.
Per tots aquests motius que comentaves ara, motius o reptes, no? Diries que al final Kida ha estat com un referent o un pioner a l'hora, doncs, de impulsar, no?, una empresa, sobretot en atenció domiciliària, no?, que no hi havia tanta cultura, i a l'hora d'incloure també tots aquests aspectes que ara apuntaves.
Jo diria que pioners, no?, perquè hi ha molta gent que ho va començar abans que nosaltres, i com dic, hi ha empreses que fa més de 30 anys que estan en el sector i òbviament valorem molt. Crec que referent en fer-ho d'aquesta manera, amb enfoc en la qualitat, en la tecnologia, en la cultura organitzativa, el que jo sempre dic, fer-ho bé, ràpid i gran, el fàcil és fer una de les tres coses, el difícil és fer les tres alhora, crec que sí que som referents. Som clarament referents a Sabadell, a Catalunya i a la resta de l'Estat.
Uh-huh. I al final aquest premi que heu rebut ara, doncs, també és una mostra, no?, en aquest sentit, també és un reconeixement.
Sí, estem molt contents, la veritat. Quan vam rebre aquest premi de la mà del grup de premsa ibèrica, amb el periòdico i de Banc Sabadell, la veritat és que són orgull, perquè al final ser doncs guanyadors a la millor startup de l'any a nivell nacional és un premi increïble que reconeix la feina de totes les persones de l'organització, no?, que treballen cada dia i que posen valor 7 anys de molta feina i molta trajectòria, no?, una aposta personal i d'ara molta gent que apostem per això.
Mm-hmm. Perquè amb quantes empreses competíeu?
Bueno, amb totes. Realment competíem amb totes.
Exactament,
les
sí, però...
Però a la final vam arribar 3, que van ser seleccionats per un jurat, una més en l'àmbit de salut o mèdic, una més en l'àmbit de restauració, que es coneix molt, que és Vicio, de la part d'hamburgueses, mm-hmm. mm-hmm. i nosaltres.
Mm-hmm. I al final vosaltres heu acabat guanyant i enguany per votació popular, no?, a diferència de la resta d'edicions.
Sí, per votació popular. O sigui que estem contents. Clar, tenim la sort de cuidar 6.500 persones cada dia i fins avui, a dia d'avui, hem cuidat a més de 20.000, doncs al final és molta gent que coneix Kida, que coneix com fem les coses i que, bueno, que ens van donar el seu suport. Així que som molt agraït també cap a ells i elles, no?
I també és una manera de visibilitzar, no?, aquest servei, vull dir, al final la diferència de la restauració, no?, o potser del món cultural, vosaltres teniu cura de la salut de les persones, que és un aspecte vital, en sentit literal i metafòric, no?, de la vida.
Sí, totalment. Jo crec que, clarament, els altres són projectes superbons i que podrien haver guanyat, sense lloc a dubte. Alhora també penso que visibilitzar el sector, visibilitzar l'impacte social, l'impacte sistèmic, és a dir, intentar canviar un sistema, no?, que existeix mm-hmm. avui cap a millor, que ens impacta el dia a dia. I sobretot un repte que només es farà més gran per l'envelliment poblacional que ve, o que estem vivint més que ve. Clar, això és visibilitzar un sector en un moment molt, molt adequat, no?
Totalment, doncs a seguir treballant així com ho feu, molts encerts i moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt, molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda no et desconnectis. Connectar. Thank you.
molt bones connectats. La meva recomanació cultural d'avui és una obra de teatre, La filla del mar, d'Àngel Guimerà, tot un clàssic. Alguns us sonarà moltíssim, altres potser no tant, però bueno, narra la història d'una noia que a principis del segle XX doncs, naufraga, va a la deriva, un vaixell, i és rescatada miraculosament, i des de llavors no torna a ser la seva i sempre estarà marcada per aquest fet. Llavors aquesta noia viu a un poble pesquer molt petit, on tot se sap, on sempre hi ha xiu-xiuesos i tothom sap qui ha estat amb qui, etc. I acaba coincidint amb el Pere Màrtir, l'altre protagonista, que és, diguéssim, l'home popular, l'home que ha anat a les Amèriques a fer-se ric, és el pol oposat. I, bueno, diguéssim que sorgeixen diferents relacions, diferents creuaments d'amorosos, i bé, al final acaba esdevenint una mica de tragèdia, però no explicaré més perquè prefereixo que la gaudiu i la veieu vosaltres. Fins una altra.
Avui ens acostem a una novel·la premiada amb el Guillert 2023 i nominada al Booker 2023 també, però és una novel·la de molt calat literari i social, Manual per a l'obediència, de la Sara Bernstein, traduït al català per l'editorial Les Hores. Precisament hem convidat a l'editora, Maria Sampere, perquè ens doni més detalls sobre aquesta interessant novel·la. Però, evidentment, Maria, benvinguda.
Gràcies, Maria.
Aprofitarem la teva visita per repassar algunes novetats que teniu i diríem que posar ja la primera pedra de cara al Sant Jordi. Et sembla bé?
Meravellós, em sembla molt bé.
Sí, sí, sí. Doncs comencem per aquesta novel·la, que és una novel·la que, com dèiem, té molt calat social. És una novel·la que parla de l'augment de la xenofòbia, que, bueno, vista a través dels ulls d'una nouvinguda a una ciutat, podríem dir que sense nom. Per tant, toca temes sensibles de la nostra realitat, que també trobem a les nostres ciutats. I m'agradaria preguntar-te per com decideixes per editar en català aquest manual per a l'obediència. Què és el que et crida l'atenció del llibre?
Bueno, a l'editorial Les Hores, sí, ja que hem tingut diferents converses amb tu i una mica ho he anat explicant, la nostra intenció és publicar llibres, en aquest cas, no, de l'autora contemporània amb aquests reconeixements que ha tingut històrics, però que sempre ens apropin, a part de la mateixa pròpiament història, són històries de ficció majoritàriament, però ens apropin també a reflexions com vinculades amb el món d'avui i amb, no, amb la societat en la que vivim, al món contemporani que ens envolta. I aleshores aquesta novel·la inclou temes molt diversos i molt transversals, però que són molt presents avui en dia, com tot el tema de la xenofòbia, l'acceptació de l'altre, tot el tema de l'assimilació, però també té tota una altra riuada de reflexions al voltant de el paper, no, que ocupem en la societat, o el paper que les nostres famílies, en el cas de la nostra protagonista, una dona, el paper que la família assigna a aquesta jove protagonista i com ella accepta aquest paper, no, que d'aquí vendria una mica el títol derivat de Manual per a l'obediència. És a dir, hi ha com molts temes contemporanis, actuals, que travessen la novel·la i que per això ens vam pensar que era una bona proposta, no?, dintre de l'editorial aleshores, perquè a part, com diem, no?, d'una trama pròpiament d'una protagonista que se'n va a tenir cura del seu germà, a un país del nord d'Europa, etcètera, etcètera, després ens endinsarem en tot això, es focalitza en molts temes que actualment preocupen, no?, o estan molt vinculats amb la realitat del món d'avui, allò que ens ocupa o que ens preocupa la societat actual.
I com consideres que ho tracta l'autora?
A veure, aquesta és una novel·la, com comentava, figuraré que és la història, com deia, no?, d'una noia que se'n va a tenir cura del seu germà, això és una mica particular ja, aquest punt de partida, a un país del nord d'Europa, indeterminat, no sabem ben bé quin país és, i aquesta jove protagonista sempre ha estat, no?, com atenent perfectament, no?, i totalment subjecta a fer allò que s'esperava d'ella. no? Allò que sempre ha tingut cura dels germans, sense preocupat de la casa, mai ha tingut els seus desitjos o les seves prioritats, han estat rellevants per ella. Sempre ha estat com sotmetsa als desitjos dels altres i a satisfer les necessitats dels altres. En aquest context és quan se'n va a tenir cura del seu germà, perquè l'acaba de deixar la seva dona i els seus fills en aquest petit poblet d'un país indeterminat del nord d'Europa, i aleshores aquí comença com una altra gran riuada de reflexions de la novel·la, perquè ella començarà a notar la reticència de la gent del poble envers ella. Quan ella arriba allà, comencen a passar casualment esdeveniments estranys. Per exemple, un gos té un embaràs psicològic, o per exemple, unes vaques es tornen mig boges. I tot això comencen com a atribuir-li a ella, que és la nouvinguda, la que ve de fora, i comença a notar, o a percebre, és una novel·la una mica inquietant en aquest sentit, perquè comença a notar aquella aversió una mica, no?, de tot aquest veïnat. I aquí comença tota l'altra reflexió i trama. Aleshores, tots aquests temes que estic comentant, tota aquesta història, ens l'explica la protagonista, que és també alhora la narradora, de manera que ja veiem des de bon principi que tot això, allò que explica està passat per dins del seu filtre. És a dir, que no tenim clar fins a quin punt el que explica és cert i és així com ha passat, o hi ha coses que queden, no, com més subtilment, no, que s'indiquen més subtilment d'allò que... Quina és la realitat del que realment està succeint? I aleshores és una novel·la inquietant en aquest sentit, perquè sempre... Bueno, estàs escoltant què diu ella, però alhora veus que explica què fan els altres, i també a vegades et preocupa, et preguntes si ella està provocant també d'alguna manera aquesta aversió o no, o què, no? És una mica... I aleshores, en el rerefons, hi hauria tot aquest fet, no, de com ella s'està relacionant amb aquestes altres persones i com ella és la nouvinguda, tots ells fan com un front comú, no explícit, no? O sigui, no de manera explícita, però sembla que hi ha com una comunió de la comunitat, no? En contra o adversament al nouvingut, i això, bueno, passa, no? A vegades als petits poblets, quan entres allò típic a un bar, no? A un
sí,
poble
la petit. Por desconegut,
exacte,
no?
Exacte, la por desconegut. I aleshores ella ens va explicant com tot això, però al rerefons, evidentment, hi ha tots aquests temes, no?, d'acceptació de l'altre, etc etc.
La història ja ens ha calat. Quin és l'estil de la Sara Bernstein?
Ella té un estil amb frases com... Escriu com des de la frase, ¿vale? Són frases com molt contundents. De vegades no s'acaben d'entendre fins que no llegeixes dues o tres frases després. O sigui, menciona una cosa i després al cap de dues o tres frases l'acabes de completar o l'acabes d'entendre. O sigui, té un estil que jo definiria com sec, val? Perquè no és un estil com molt poètic, però és un estil també molt directe, no? Però alhora també... Tot i que fa servir aquest estil narratiu, alhora també explica, no? Hi ha molts passatges com bonics, no? Explicant una realitat com dura, no? Però sempre no amb una prosa com molt poètica, no seria el cas, sinó és una prosa com molt directa i molt brusca, segons com.
Punyent.
Val? Molt punyent, exacte, però no lírica, no? Molts llibres d'aleshores, no? Els éssers estimats, per exemple, té una narrativa més intimista o més lírica. Aquesta t'explica la seva realitat, és una novel·la amb un punt de vista molt personal, des de la pròpia psicologia del personatge que explica la seva pròpia experiència, però ho fa de manera això, no? Com molt directa i molt punyent, com deia.
Uh-huh. Dèiem abans que aquest llibre ha estat guardonat amb el Premi Giller 2023, també va ser finalista del Premi Booker. Això també us ha convidat a vosaltres a apostar per aquest llibre?
Sí, evidentment, sempre que un llibre... Hi ha molta, no?, narrativa arreu del món molt bona, de manera que la manera de seleccionar llibres, tenim com diferents fonts, no?, per decidir què volem publicar. Aquest llibre ens va arribar a través d'un agent literari, però l'agent literari, evidentment, quan t'envia els manuscrits, t'envia articles relacionats, t'envia premis que ha guanyat, i evidentment això és un reclam, perquè evidentment saps que aquell llibre ha tingut una trajectòria, ha tingut un reconeixement, i això sempre és com un
és un aval,
certificat,
no?
És un aval, sí. Que a darrere... Llavors, n'hem llegit molts d'altres que hem decidit no publicar, doncs perquè no encaixaven amb la línia editorial d'aleshores, no? Doncs, per, jo que sé, un llibre històric potser boníssim, però això no és el que publiquem aleshores, o un llibre de crims, això no és el que publiquem aleshores, però aquest sí que ens va encaixar en el sentit aquest, no? Que és una narrativa molt des de una experiència vital o una realitat, una història, una ficció narrativa, però que sí que s'emmarca molt també a relacionar allò que seria íntim, individual, amb allò que és col·lectiu, no? Que pensem que és un tema avui molt actual, no? Com des de l'individu, no? O com s'insereix en la comunitat i a la inversa, no? I que era un tema que ens semblava molt interessant. També hi ha tot un tema darrere fons que també tracta aquesta novel·la i que no he comentat, i és que aquesta protagonista nostra se'n va viure en aquest poblet del seu germà, que d'allà és on van ser els seus avantpassats expulsats fa molts anys. Val? Ella seria jueva, val? De manera que també hi ha tot el pes del passat, d'aquells que ens ha precedit, de la història que ens precedeix, no? I tot això també en quina manera influeix en qui som o de què ens defenem. Val? I això aplica tant a la protagonista com a les mateixes persones que viuen, gent del poblat, els autòctons del poblat. No? Hi ha una realitat històrica que també sobrevola tota aquesta narració.
Doncs Manual per a l'obediència, traduït per la Míriam Cano i editat per Les Hores, aquesta novel·la de la Sara Bernstein, és una de les opcions que us proposa la Maria per aquest Sant Jordi. Però, doncs, a banda d'aquest manual, també heu publicat Els éssers estimats, que recordo que ja vam estar parlant, i, per tant, ens ocuparem molt ràpidament de les dues propostes que teniu, una acabada de sortir del forn, podríem dir, i una que espereu precisament per Sant Jordi. Explica'ns, la que acaba de sortir, quina és?
La que acaba de sortir és una que es diu Desfilada, de l'autora Rachel Cusk, que és una autora d'origen canadenc, però ha viscut molts anys a Anglaterra, actualment està vivint a França, i és una de les autores contemporànies europees, bueno, que viu a Europa, i es considera europea pràcticament, més potents. En aquest cas, a Desfilada, ella fa una reflexió sobre l'art, la creació artística. I aquí la Rachel Cusk s'escriu d'una manera que sempre incorpora, s'explica una història, en aquest cas ens explica la història de quatre personatges diferents relacionats amb l'art, en alguns el protagonista és un artista o una dona artista, o si no, gent que s'hi relaciona amb l'art, no? Pues la dona d'un artista o uns personatges que treballen en un museu, no? I llavors, a partir d'aquí, fa reflexions sobre l'art i la creació artística, com deia, però també influeix, ella sempre incorpora com temes com anàlisis com més sociològics en el rerefons de la novel·la. De manera que aquí, en algunes històries d'aquestes, parla sobretot el tema de ser artista, si ets home o és dona, quina diferència hi ha, si tothom és tan lliure de crear sent home o sent dona, per exemple, que seria un dels eixos. Un altre eix també molt important seria més relacionat amb la identitat i amb com t'influeix, com t'han educat, les expectatives dels teus pares sobre tu en allò que crees o en allò que fas. Val? De manera que, una altra vegada, tornem a tenir molts temes actuals i contemporanis, però en aquest cas amb el filtre a través de quatre històries sobre quatre artistes o persones relacionats amb l'art.
O sigui, aquí per endinsar-nos en el món de l'art.
Sí, i no? Al voltant, però sempre a partir de quatre històries concretes, eh? Vull dir que no és una abstracció, no és una cosa, un assaig, sinó que és, ens expliquen quatre històries, a partir d'aquestes quatre històries de quatre personatges ens fa pensar, no?, i reflexionar, o ens explica coses al voltant de l'art i de la creació artística i del món de l'art en general.
Desfilada. I després hi ha una joia, una joieta, que estarem pendents perquè la tindrem per Sant Jordi, no?
Sí, sortirà a finals del mes de març. De fet, l'autor ve a Barcelona, a l'Institut Francès, farem una conversa amb ell el dilluns 31 de març, per si algú oient està interessat a participar en aquest acte. A les xarxes socials ho publicarem. I és la història de... l'autor és un autor francès, Sylvain Prudhomme, i la novel·la que presentem és El nen del taxi. Amb aquesta novel·la l'any passat, aquesta novel·la va ser finalista del Premi Llibreter a França, o sigui, va tenir molt bona acollida entre tots els llibreters de França. No va guanyar el premi, però gairebé va ser dels finalistes. I és molt interessant perquè barreja, per una banda, tot un tema més històric de la realitat d'Europa, de la Segona Guerra Mundial Europea desconeguda, i ara l'explicaré, i després la visió com més personal, no, això que, del nostre protagonista. El tema és que un senyor d'uns 45 anys o així se'n va al funeral del seu avi i allà descobreix que el seu avi havia tingut un 5è fill fora del matrimoni. De manera que ell, això no ho coneix, aquest net, i comença a intentar esbrinar qui és aquest 5è fill. I aleshores, davant de la reticència de la seva àvia i de la seva mare i dels seus tiets, ell comença a intentar esbrinar què va passar. Resulta que el seu avi havia estat un soldat aliat destinat a la frontera entre França i Alemanya i ell havia tingut relacions amb una dona alemanya. Aleshores, tot això és el que ell comença a descobrir i esbrinar i vol saber si aquest tiet seu existeix, què va passar, quina va ser aquesta història, vol apropar-se a aquest avi ja mort i entendre què va passar amb aquest nen, no? Amb aquest tiet oncle que té allà. I aleshores es veu, bueno, te n'adones llegint el llibre això, no? Que hi ha, es veu que hi ha 400.000 nens que van néixer de relacions entre soldats aliats i dones, no? Que vivien en aquesta franja on va haver la guerra, i que hi ha inclús webs que, on, en les quals es busquen els fills, els nets busquen els avis, els saps? Perquè, bueno, va haver tota una realitat històrica que es desconeix. Llavors aquest llibre, per una banda, veiem el nostre protagonista intentant entendre, no?, què va passar, a descobrir, no?, fa tot un viatge, no?, remena arxius històrics, fa un viatge per la zona aquesta de la Constança, que és on figuraria que havia estat destinat el seu avi, per intentar esbrinar què va passar, parla amb molta gent també, i alhora també vivim la seva història més personal en com s'estancaran amb l'àvia, amb la família, perquè no volen que es descobreixi aquest secret de família, i ell també, bueno, té una història personal que s'està divorciant de la dona i vol, com si diguéssim, saber si vol tornar a creure en l'amor, no? Aquest seria el moment, el context de la novel·la. Mira, però és una novel·la molt bonica.
No sé si trobarà l'amor allà a la frontera, també, com la
Villa. Hem de llegir-ho,
Es quedarà per allà. Doncs fa molt bona,
sí,
molt bona pinta.
Sí, és un llibre com molt transversal. Pensem que pot agradar a un tipus de públic molt, molt divers. Res més, un llibre per regalar allò, no? A homes, dones de totes les edats. Pensem que és una proposta per això que deia, no? Perquè hi ha aquest context com històric darrere fons, però hi ha la història com més personal del protagonista.
Bé, doncs una vegada més ens ha posat al dia la Maria Sempere de totes aquestes propostes que, a banda de les que ja heu publicat, perquè porteu publicant ja fa un temps, molt bones propostes, i res, que estem a l'espera que arribi Sant Jordi, no?
Amb moltes ganes, la veritat és que sí.
O sigui, els lectors, els editors, els escriptors, o sigui, és una festa de tots.
Totalment, tots preparant-ho tot per aleshores, i bueno, esperem que sigui un gran dia, que tinguem sol, que això és molt important per tots sempre, no?, que faci bon dia per Sant Jordi, que tothom s'animi, doncs, a sortir, a passejar...
A Barcelona remenar, també, aquest any, Maria?
Sí, nosaltres tenim una, a Passeig de Gràcia, una parada també, i després, bueno, Sant Cugat aquí, els nostres llibres seran a totes les llibreries del poble, que també bueno, tenen molts dels nostres llibres perquè també els agraden les propostes que fem.
Doncs, escolta, si no ens veiem abans, que vagi molt bé, bon gràcies. Sant Jordi.
Bon Sant Jordi també.
I fins a la propera.
Gràcies.
Gràcies a tu. Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Hem encetat una nova setmana. Continuarem demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.